Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els pacients del Taulí pendents d'una operació quirúrgica s'han reduït en mig miler en l'últim any. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El pla de xoc ha donat els seus fruits al centre sabadellenc, com ha apuntat el seu director general, Joan Martí, al programa Al Matí d'aquesta emissora.
Segueixen sent altes, però relativament millor. O sigui, nosaltres partíem a l'abril amb el pla de xoc, ha tingut un impacte. A l'abril de l'any passat, del 2017, eren 8.540 malalts els que hi havia. A l'abril d'enguany en són 8.000 pocs, 8.000, tinc la xifra per aquí, 8.057 exactament. I bueno, això significa que avui per avui tenim 500 malalts menys. Aquesta és la realitat. I per tant és una bona notícia.
Ara el repte és reduir també el nombre de malalts que fa més d'un any que esperen una intervenció. La disminució es farà en totes les operacions, excepte en les dues més complicades, la de raquis i la d'obesitat mòrbida.
La policia municipal previndrà delictes a través d'investigacions per internet.
Es portaran a terme dins del projecte europeu Magneto, finançat per la Unió Europea. A partir de l'any que ve, la policia municipal es convertirà en el primer cos d'aquestes característiques que se suma a la iniciativa.
En cultura, la joventut de la Faràndula tanca temporada amb 17.000 espectadors.
Aquests són els espectadors que han omplert el teatre del carrer Tres Creus en les funcions de les quatre obres representades aquesta temporada: Els Pastorets, Ratatouille, La Bella i la Bèstia i Rapunzel.
I en esports, l'Ajuntament ha reconegut la surfista de neu local Caral Castellet per la seva trajectòria.
La finalista olímpica dels últims Jocs d'hivern ha rebut el guardó aquesta tarda, aprofitant que es troba a la ciutat recuperant-se d'una lesió de gravetat.
D'aquestes notícies i d'altres en parlarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, com fem sempre, fem una aturada per obrir pàgina de serveis. Ara mateix tenim 21 graus a Sabadell, han pujat lleugerament les temperatures respecte a la mitjana del dia d'avui, un dia marcat per les pluges i les pluges fortes. Què hem d'esperar per aquesta nit? Per les pròximes hores li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada avui marcada per l'inestabilitat. Durant les properes hores es mantindrà especialment cap al quadrant nord-est, on els xàfecs podran ser d'intensitat forta, és a dir, podran acumular fins a 20 mil·límetres en només mitja hora. D'altra banda, la resta del territori encara se'n desenvolupen xàfecs, especialment creixen a punts de mar i molt ràpidament avancen terra endins i especialment afectaran, doncs, a punts del litoral i prelitoral, així com altres sectors també del Ter-Sud. En qualsevol cas, aquesta situació encara continuarà no només durant les properes zones, sinó també durant la nit i matinada, i demà serà una jornada novament marcada per inestabilitat, tot i que els xàfecs seran més restringits i no tan extensos com els d'avui. La temperatura avui queda més baixa. De cara a demà s'espera, doncs, una temperatura molt semblant a la d'avui. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Montcada en sentit Barcelona. Trobem 5 quilòmetres de cues. A la B30 també a Barberà en sentit sud per enllaçar amb l'autopista del Vallès, i a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord, però també per accedir a la C58. A Barcelona a aquesta hora hi ha trànsit dens a la Ronda Litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria i avui comencem parlant de sanitat, perquè les llistes d'espera del Taulí han baixat en mig miler de pacients en l'últim any. L'aplicació del pla de xoc ha reduït els malalts pendents d'operació dels més de 8.500 als 8.057. Ara, des de l'Ajuntament de Sabadell, des de l'Hospital de Sabadell, també es plantegen una altra fita. L'ha apuntat al programa Al Matí el director general del Centre Sabadellenc, Joan Martí.
Hem millorat també amb una cosa, que és casos de malalts que estiguin més d'un any en llista d'espera, i tenim l'objectiu d'enguany que a final d'any no quedi cap cas, tret de dues patologies que tenim una dificultat estructural, que són les obesitats mòrbides i el que són les cirurgia dels raquis.
Tot plegat s'ha pogut fer malgrat la reducció de les derivacions a l'Hospital General de Catalunya.
Concretament, han passat del miler de derivacions anuals registrades el 2016 a les 350, sobretot concentrades en època d'hivern. A partir de l'hivern de 2019, a més, el Taulí tindrà més capacitat un cop en marxa les dues noves plantes d'urgències. Les obres que estaran enllestides el juliol de l'any que ve només suposaran molèsties en la seva fase inicial, segons Martí.
Bueno, ara tindrem un període d'un parell de mesos que sí que tindrà algunes afectacions, dos mesos i mig aproximadament, perquè per construir les dues plantes a sobre hi ha que fer uns micropilotatges, o sigui, unes perforacions que reforcen l'estructura, etc. I després hi ha una àrea de lo que és el primer nivell de tensió, que hi ha una claraboia que es tindrà que eliminar, o sigui, hi haurà algunes molèsties, es tindrà que fer els forats dels ascensors dels edificis, o sigui, algunes afectacions. Ara precisament estem treballant amb això. Bàsicament seran de soroll.
D'altra banda, en paral·lel a aquestes intervencions, a l'estiu també es remodelarà la cinquena planta del Taulí, unes obres que obligaran a tancar llits, com ja es va fer l'estiu de l'any passat.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
La policia de Sabadell participarà en un programa europeu per prevenir delictes. Es tracta del projecte Magneto, que analitza el Big Data d'internet per detectar eventuals fets delictius i identificar-ne els responsables. Estarà operatiu a partir de l'any que ve. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Karen. D'aquesta manera, la policia municipal s'incorpora a un exclusiu grup que treballa amb aquesta innovadora tecnologia. Hi ha diverses empreses tecnològiques, 10 policies internacionals i diverses universitats. Ara bé, mundialment, l'únic cos de seguretat local és el de la nostra ciutat. També n'és l'únic de l'estat espanyol, com ha recalcat Miquel Soler, regidor d'Innovació i Ciutat.
És l'única policia local de tot el projecte internacional, però a més és l'única de tot l'estat que està en aquest projecte. Però és l'única policia local, com nosaltres entenem aquí a l'estat, el que és un cos policial local, és l'única que forma part d'aquest conjunt de projecte. Hi ha altres policies, jo que sé, d'algun Lander alemany o policies de regions europees, i després hi ha policies nacionals, estatals, d'altres països.
Per la seva banda, l'intendent major de la policia local, Joan Antoni Quesada, ha explicat com funciona la tecnologia. A través d'algoritmes permet analitzar una gran quantitat de dades públiques, fet que permet detectar moviments delictius. Ho ha explicat amb el següent exemple.
Si en una ciutat, en un moment determinat, es nota a través de l'anàlisi o el sistema aquest d'algoritmes i tal, es nota que en un moment determinat les cases, les propietats, estan en una situació de vulnerabilitat, perquè com a resultat de les investigacions produïdes van donant aquestes pistes, ens permetrà d'alguna manera intentar tancar aquest cercle, que farà d'alguna manera també que a la gent que s'hi dedica al tema de aquest tipus de delictes, com a mínim, en tinguin una probabilitat més alta de ser detinguts o ser identificats.
El projecte Magneto forma part del programa Horitzó 2020, que inclou també dues altres línies de treball, Urban Wings i Triangulum. En total, Sabadell rep 10 milions i mig d'euros en finançament europeu.
La PA atura dos nous desnonaments. Es tracta de dos processos hipotecaris que avui exhaurien el termini. Els activistes s'han concentrat a les portes dels blocs afectats, una Torre Romeu i el segon a Can Uriac, i han aconseguit aturar-los.
Precisament l'últim és el cas de l'Albina, un cas que la setmana passada ja va estar d'actualitat perquè la PA va ocupar la seu del BBVA a l'avinguda Matadepera durant un dia i mig reclamant-ne una solució. Després de la negativa de l'entitat i el fons voltor propietari del pis, avui, data límit per fer el desnonament, ha arribat la notificació que s'atura temporalment el procés.
I l'altre cas de Torre Romeu també ha quedat suspès.
Els activistes de la PA han aconseguit una pròrroga del desnonament de Rosalinda després de concentrar-se al carrer Duero de Torre Romeu. La portaveu de la PA, Rosa Paisa, detalla que cap de les dues solucions, però, són definitives.
És una pròrroga, exacte. El del BBVA sí que com que el vam aconseguir parar per l'oficina és una pròrroga de 3 mesos i l'altra hem de saber nova data, que no la sabem.
Per tots dos casos, els activistes i les famílies afectades demanen un lloguer social a l'entitat.
La renovació del Partit Popular és necessària. Així ho considera el portaveu de la formació a l'Ajuntament de Sabadell, Esteban Gessa, després que el fins ara president del PP, Mariano Rajoy, presentés la seva dimissió. Gessa agraeix la feina feta per Rajoy, tant al capdavant del partit com del govern, però també creu que ara cal passar pàgina.
Gessa qualifica Rajoy com el millor president que Espanya ha tingut mai, especialment per la feina feta en un context econòmic molt complicat. Ara, però, es tanca una etapa i creu que cal encarar la renovació del partit el més ràpidament possible.
la renovació és bona i penso que farem una renovació bona. Penso que el Partit Popular està més unit que mai, però quan passen aquestes coses i veus la injustícia que s'ha produït de la manera que ha tingut de sortir el president Rajoy del govern, que ha sigut, com t'he dit abans, un frau democràtic encapçalat per el senyor Sánchez i la resta dels seus companys de viatge, jo penso que això que fan les estructures i el que fa el partit és encara enfortir-ho més, anar tots a una, i n'estic convençut que farem una transició i una renovació bona.
Gesa també lamenta que sigui Pedro Sánchez qui assumeixi el lideratge del govern espanyol, tenint en compte, diu, que la seva força va treure els seus pitjors resultats en les últimes eleccions. Així mateix, també alerta de la desconfiança que generen els partits que han fet possible la moció de censura.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
Canviem radicalment de qüestió quan falten 4 minuts per arribar al punt horari d'un quart de 8. Gelats Màximum i el restaurant Piona presenten el primer sopar fet de gelat. Gelat de pa amb tomàquet, un tataki de tonyina amb gelat de wasabi o l'estic tàrtar de carn amb gelat de mostassa antiga són només algunes de les propostes d'aquest primer menú elaborat al voltant del gelat.
El xef del restaurant Piona, Pitu Torruella i Héctor Argemí presenten aquest vespre un menú de 12 plats amb el gelat com a rei. L'objectiu és posar un valor a un producte que, segons Argemí, té moltes més possibilitats de les que un mer postre pot tenir. Aquest matí han passat pel programa El Matí de Ràdio Sabadell per explicar algun dels secrets d'aquest menú tan especial.
Bàsicament hem buscat combinacions. Al final tampoc no és que haguem inventat res, però sí que agafes plats, doncs, pots agafar plats tradicionals, com pot ser un guacamole, i picar-hi una mica de ceba, picar-hi tomàquet, i el guacamole és el gelat, no és guacamole.
Es tracta d'això, o una cosa tan simple com ja fem un pan, un sorbet de tomàquet, que ja és una cosa habitual, bueno, doncs hem afegit un pa torrat, ja tenim fet el gelat de pa amb tomàquet i li posem unes virutes de pernil i tenim un pa amb tomàquet i pernil. Vull dir, una cosa... Bueno, buscar, pensar una mica, sortir de la tradicional.
Els dos restauradors presenten aquest vespre a 9:15 el menú basat en el gelat al restaurant Piona del carrer Raval de Dins. El menú costa 30 euros i, per si algú avui no li va bé, es repetirà els dies 27 de juny i 11 de juliol.
I afegim més apunts del dia. S'investiga l'incendi d'un contenidor al barri dels Marinals.
Els fets van tenir lloc ahir al voltant de les 11 de la nit. De moment s'ha identificat a 3 persones, però es segueix investigant. Van haver d'intervenir-hi una dotació de bombers i 3 unitats de la policia municipal.
El barri de Can Rull ha escollit per donar el tret de sortida a la festa major.
L'acte d'inici tindrà lloc el dia 5 de setembre a la plaça Benjamín García. Can Rull pren el relleu a Torre Guitar, Campamor i Torre Romeu, als barris on ha començat la festa major els anys anteriors. L'acte comptarà amb la presència de la cultura popular i amb un discurs d'inici de festes a càrrec de l'alcalde Matías Serracant.
Segueixen tancats tots els passos del riu Ripoll per la previsió de pluges fortes.
Els 4 passos del riu Ripoll segueixen tancats a hores d'ara arran de l'increment del nivell del cabal del riu. Aquesta mesura s'aixecarà quan l'aigua torni al seu nivell original. En aquesta mateixa línia, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses i l'acumulació d'aigua. A Sabadell ahir es van marcar rècords amb 24 litres per metre quadrat al Parc Agrari.
La Generalitat conclou que s'haurà de refer tota la instal·lació elèctrica del bloc de pisos de Can Urià, on va morir un home electrocutat.
La mateixa Generalitat no autoritzarà que els propietaris tornin a casa seva fins que no s'hagin renovat tota la xarxa elèctrica. L'Ajuntament de la ciutat treballa per trobar solucions residencials estables per als veïns i veïnes afectats i afectades fins que puguin tornar a l'edifici.
I Ciutadans reclama una solució urgent per al clavegueram dels Marinals.
José Luis Fernández, portaveu del grup polític a l'Ajuntament de Sabadell, ha reclamat a l'Agència Catalana de l'Habitatge que les mesures preses fins ara no han funcionat. Fernández també ha recordat que el barri de Raon als Marinals presenta diversos problemes causats per les condicions de construcció.
Moment d'obrir pàgina cultural i ho fem parlant del teatre i de la joventut de la Faràndula, perquè ha tancat la temporada rebent 17.000 espectadors. Aquest any ha programat 4 obres de teatre, estrenant el mes de maig el musical familiar Rapunzel. A més, han fet funcions fora del teatre del centre i han comptat amb una bona plantilla d'alumnes als tallers del teatre.
Les xifres d'aquesta temporada avalen el projecte de la joventut de la Faràndula. Aquest any han portat al teatre del carrer de la República 4 obres, incloent-hi Els Pastorets. Van començar amb Ratatouille, que s'acomiada dels escenaris després de 3 anys d'èxits. També van repetir La Bella i la Bèstia, però el gran èxit de la temporada ha estat l'estrena Rapunzel, una obra que mai havia pujat dalt d'un escenari. Salvador Peig també ha destacat la gran implicació que ha tingut aquest any tota l'entitat.
Hem portat 4 obres de format infantil familiar a la Faràndula de Sabadell, Els Pastorets i 3 obres de temporada. Ens ha vingut a veure molta gent, hem tingut una afluència de públic bastant important, la qual agraïm molt. Hem donat cabuda a tanta gent com hem pogut i més de la nostra entitat. Vull dir que ha sigut una temporada en què l'entitat ha treballat a un 90% d'ocupació per part de tothom. I hem pogut una altra vegada fer una temporada estable de teatre a un teatre municipal de Sabadell per la gent de Sabadell.
Altres dades positives per l'entitat són els alumnes dels seus tallers de teatre, que enguany han arribat als 250 i que aquest mes i el juliol faran les mostres de tot el que han après. La joventut de la Faràndula també ha estrenat fora del teatre com ara peces com ara El Cafè o Mentiders, que han fet gira i que s'han portat 25 premis.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
Y Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat, cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter, @AmuntAlTaló. Amunt al Taló! Amb la col·laboració de l'Estat.
Els teus desplaçaments per la ciutat més còmodes i ràpids amb els autobusos de la TUS.
Viatge relaxada, viatge tranquil. Agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Hi ha nassos grans i nassos petits, nassos arrufats i nassos fins, nassos cap a dalt, cap a baix, el nas curiós i un pam de nas. Però només hi ha un nas que fa feliç a milers d'infants, el teu nas. Vine un dia de nassos de Pallapupes i ajuda'ns a omplir de riure els hospitals. Compra la teva entrada a meitat de preu a pallapupes.org.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
És moment de sortir de Sabadell i de la comarca per repassar les notícies més destacades del dia i de nou comencem parlant de política i amb notícia d'última hora perquè hem sabut més novetats del nomenament de ministres del govern de Pedro Sánchez.
En comptagotes es van desvetllant els noms dels nous ministres del govern espanyol. D'aquests, anunciats avui, destaquen Margarita Robles com a nova ministra de Defensa, el magistrat Fernando Grande Marlaska al capdavant d'Interior i Dolores Delgado a la carpeta de Justícia. De moment, a falta de noves confirmacions, el govern de Sánchez és el govern socialista amb més dones.
Els dos detinguts per presumpta violació a una menor a la sala Rasmatàs queden en llibertat, ja que els pares han decidit no tirar endavant amb la denúncia.
La família de la menor de 17 anys han explicat que han pres la decisió tenint en compte l'interès de la menor. Així doncs, la fiscalia, d'acord amb els familiars, no posarà cap denúncia i els dos detinguts relacionats amb el cas queden ara en llibertat.
La moció de censura a l'Ajuntament de Badalona ja té data. Serà el 20 de juny.
El ple ha quedat convocat després que el PSC hagi presentat l'escrit amb les 14 signatures necessàries per a que tiri endavant, les dels regidors del Partit Popular, Ciutadans i el PSC. Tot i això, Xavier García Albiol ha advertit als socialistes que està disposat a frenar la moció de censura si aquests pacten amb Iniciativa i Esquerra per formar govern. Iniciativa i Esquerra, per la seva part, ja han anunciat que no pactaran govern amb el PSC.
Avui, primer ple de Quim Torra com a president de la Generalitat.
Així és, en aquesta primera intervenció, el president Torra ha deixat clara la seva voluntat de reunir-se amb Pedro Sánchez per negociar, tot i que l'adverteix que el punt de partida d'aquesta negociació no és la rendició de l'independentisme.
La democràcia no es rendirà, l'anhel de llibertat no es rendirà. Una societat que cerca un futur millor pels seus fills i pels més vulnerables no es rendirà. No hem vingut aquí a rendir-nos. No és aquest el nostre punt de partida per la negociació.
També en el ple d'avui ha fracassat la proposta de modificació de la llei dels expresidents presentada pel Partit Popular, que volia retirar-li els beneficis d'expresident a Carles Puigdemont.
Pren força la hipòtesi de mòbil sexual en l'assassinat de la menor de Vilanova i la Geltrú.
A les dades de l'autòpsia es confirma que s'han trobat indicis d'abús sexual i a la hipòtesi s'hi afegeix que la nena va ser trobada sense pantalons. L'autòpsia també ha revelat que la menor va morir per asfíxia i no pels talls amb arma blanca que presenta. Està previst que el detingut passi a disposició judicial aquest dijous.
I un últim apunt, el volcà Fuego a Guatemala torna a incrementar la seva activitat.
El volcà, que ja ha causat més de 70 morts i 190 desapareguts, es torna a activar. Els volcanòlegs preveuen un nou riu de lava i no descarten nous fluxos.
I ara és moment pels esports. Avui amb el Marc Pijoan. Bona tarda, Marc.
Bona tarda, Karen.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Caral Castellet ha rebut fa uns minuts el reconeixement de la ciutat per la seva dilatada carrera plena d'èxits. La finalista olímpica als últims Jocs d'hivern es troba a Sabadell recuperant-se d'una lesió de gravetat, un fet que ha aprofitat l'Ajuntament per retre homenatge a la surfista de neu local.
Sí, primers mesos de rehabilitació a l'espatlla d'una Caral Castellet que aquesta tarda ha estat rebuda formalment a la sala de govern. Fins l'octubre o el novembre no podrà tornar a la rutina habitual d'entrenaments, el que li ha permès passar una temporada llarga a casa seva, cosa que no succeïa des de feia anys. La subcampiona del món d'esnou ha confessat que venir a Sabadell és l'únic que li serveix com a estímul per desconnectar i reprendre després els entrenaments amb més força.
Cada vegada que vinc a Sabadell, per mi és una de les poques coses que és un reset, que em torna, o sigui, que puc carregar bateries i tornar a començar. És molt important. Quan estem fent temporades que hi ha tant entrenament i tant viatge i és una càrrega que cada un ha de tenir les seves maneres de resetejar d'alguna manera físicament i mentalment. I Sabadell doncs, és una que sempre és el tornar a casa i realment aquí puc renovar-me, no?
A l'espera de com recupera la lesió a l'espatlla, de moment tot va sobre rodes, els plans de futur de Caral Castellet passen per tornar a la neu a la tardor, encara per decidir si en un glaciar de Suïssa o bé a Nova Zelanda. Pel que fa a la competició, la pròxima cita que té en ment Castellet són els campionats del món.
M&M's i PrimeTubers organitzen el primer partit de futbol entre els dos equips més potents del YouTube de l'Estat. La Elite i la Crazy Crew es trobaran dissabte a partir de les 6 de la tarda sobre el terreny de joc de la Nova Creu Alta.
I durant l'esdeveniment, a més, l'Associació Espanyola per la Prevenció de l'Assetjament Escolar aprofitarà per difondre els seus missatges i conscienciar els més joves en el respecte cap als seus companys en el marc de la campanya 12 Percepcions Errònies sobre l'Assetjament Escolar, que busca lluitar contra aquesta xacra. Marisol Martínez, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell, creu que aquest tipus d'esdeveniments serveixen per arribar als més joves i, sobretot, transmetre valors.
Que las relaciones de los jóvenes hoy en día han cambiado no es un elemento de discusión, han cambiado. Que la población joven está en estos momentos consumiendo un tipo de producto a través de Internet, a través de las redes sociales, tampoco es de discusión. Y que desde la administración, desde la parte pública, tú quieres transformar sociedad y quieres educar en valores. Eso no se hace solamente en los campos, se hace también a través de las redes sociales.
De la seva banda, Fèlix Capella, director de Primetime Sport, un dels organitzadors del partit, explica per què han triat la ciutat de Sabadell.
Vam començar a treballar sobre aquest projecte ja fa mesos i llavors estàvem buscant un estadi que complís unes condicions òptimes, que poguéssim fer un camp de futbol set, que tingués una grada ben ubicada i ben organitzada i que estigués amb una estigués ben comunicat i estigués una població prou gran.
Les entrades es poden adquirir a través d'internet de forma gratuïta. De fet, ja n'hi ha més de 4.000 de venudes i el partit començarà dissabte a les 6 a la nova Creu Alta. Cal dir, però, que el públic potencial és superior perquè els 18 protagonistes que trepitjaran el terreny de joc de la nova Creu Alta sumen, atenció, més de 9 milions de seguidors a la xarxa.
En handbol, Aleix Gómez ja es troba concentrat amb la selecció espanyola absoluta. L'extrem del Barcelona Lassa forma part dels 16 jugadors convocats pel seleccionador Jordi Rivera per disputar els Jocs del Mediterrani. El combinat estatal ha quedat enquadrat en el grup juntament amb Grècia i amb Portugal.
Un Aleix Gómez que admet haver rebut la convocatòria amb els braços oberts i que, tot i ser una competició menys important, espera aprofitar els Jocs del Mediterrani per sortir a les travesses de la selecció espanyola.
No són uns Jocs Olímpics, ni un Mundial, ni un Europeu, però per mi és una oportunitat per, com tu has dit abans, treure una mica el cap, a veure si em puc fer un lloc a la selecció i anar al 100% amb això. Estaria molt bé que l'oportunitat aquesta que m'han donat la sàpigues aprofitar bé, amb els minuts que tingui, aniré al 100% i ho intentaré fer molt bé.
Centrat en aquesta competició, un dels rivals més importants que tindrà en aquest joc de selecció és Croàcia, combinat que per al jugador format a l'OAR, Gràcia és una de les favorites al triomf final. La competició d'handbol dels Jocs del Mediterrani es disputarà entre el Vendrell i Tarragona, començarà el 23 de juny i el vigent campió és Egipte, que va tombar Croàcia precisament a l'última edició, el 2013, a Mersin.
David de la Cruz descansa uns dies a les Illes Canàries després d'un Giro d'Itàlia especialment dur pel sabadellenc. En aquesta competició s'estrenava en una gran volta amb el mallot de l'Sky i va assolir l'objectiu que s'havia marcat, ajudar el seu cap de files, Chris Froome, guanyar la ronda italiana.
Giro d'aprenentatge per a de la Cruz, que ha estat gregari i que es queda sobretot amb la paciència que ha tingut el seu líder, Froome, per acabar enduent-se el triomf final, tot i els moments de debilitat que va passar al tram inicial de la ronda italiana.
Sobretot després que les curses no acaben fins que no creues la darrera línia de meta, no? La darrera etapa, en aquest cas era Roma, no? He pogut veure que, ostres, que el Chris li va començar molt malament la cursa, però va saber tenir el cap fred, va saber no ficar-se nerviós, potser altres corredors en aquesta situació i amb el seu palmarès hagués dit, mira, saps què, em retiro d'aquesta cursa, vaig provar la següent, que és el Tour de França, però no, vam veure com ell va continuar creient, com ell sabia que la seva forma física arribaria tard o d'hora i al final va sortir el seu objectiu, no? I l'objectiu de l'equip. Això ha sigut una lliçó molt, molt bona, no?
De cara al futur, el de Campoamor farà una estada en alçada d'Andorra per preparar la Vuelta al seu gran objectiu enguany, en el qual espera ser el cap de files del Team Sky. El sabadellenc també disputarà la Clàssica de Sant Sebastià i la Volta a Burgos abans de la Vuelta.
Àlex Llamas ha renovat per dues temporades amb l'Osasuna Magna Navarra. El sabadellenc veu recompensada així la seva gran temporada i també la de l'equip. Llamas va marxar a fa una campanya del Natació Sabadell que disputa la segona B de futbol sala.
Un Llamas que ha viscut la seva primera experiència com a professional fora de casa i admet que en certs moments ha estat complicat.
Al principi molt difícil, si estàs lluny de la teva família, dels teus amics, de la teva nòvia, i bueno, és una cosa que és dura, però t'acabes adonant que si vols viure d'això o si vols menjar d'això, cadascú té el seu treball i aquest és el meu treball. I és el que hi ha.
Malgrat tot, el balanç de la temporada és més que positiu en clau individual i col·lectiva. L'equip ha acabat cinquè del campionat i ha signat el seu millor registre de punts de la història. De cara a la pròxima campanya, l'ex del club creu que guanyar un títol ha de ser l'objectiu.
Sincerament, amb algun títol, perquè aquest any hem tingut, però ha sigut una mica enllús, però lluitant i a nivell col·lectiu és que l'equip s'ha reforçat i jo crec que per mi serà molt més dur perquè és el segon any i la gent ja comença a conèixer, però s'ha de treballar.
El sabadellenc disputarà doncs així la seva segona temporada a l'Osasuna Magna de Navarra.
I fora de la ciutat, el Barcelona Lassa visita a les 9 la pista del Quirolbet Baskonia en el segon partit de les semifinals de la Lliga Endesa de Bàsquet.
El primer, els vitorians es van imposar amb contundència. Ahir el Real Madrid va tornar a superar l'Herbalife Gran Canària i ja domina la sèrie per 2-0.
I José Antonio Gordillo continuarà com a tècnic del Nàstic de Tarragona.
L'exarlequinat, el gran artífex de la salvació del conjunt gran en l'últim tram de la temporada, continuarà una temporada més a la banqueta tarragonina. Per contra, el capità de l'equip, Xavi Molina, ha comunicat que deixa el club després de 5 5 temporades.
Garbiñe Muguruza ja és a les semifinals del Roland Garros.
La hispano-veneçolana s'ha desfet amb molta comoditat de la russa Maria Sharapova als quarts de final per 6-2 i 6-1. La seva rival a la semifinal serà Simona Halep, que ha derrotat a Kerber en el seu partit de quarts. A aquesta hora hauria de jugar Rafa Nadal. El balear, de fet, ha perdut el primer set del torneig i també del partit contra Diego Jasman, però el partit està suspès per culpa de la pluja.
Gràcies, Marc. Bona tarda.
Bona tarda.
És moment de posar a punt final al Notícies Vespre d'aquest 6 de juny. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També podeu seguir informats seguint-nos a les xarxes socials, al Facebook, al Twitter i a Instagram. A la 94.6 tornem demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí amb Raquel García. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.